Senyora Alícia Sánchez Camacho, bon dia, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, bona hora.
Albert Montagut, tu volies comentar una cosa, que estàvem parlant del tema de la informació del Mundo i tot això, sortit aquestes últimes hores, i he anat a la publicitat ràpidament, i volies comentar un cas que has viscut als Estats Units que va passar a Washington.
Grau Pere, i això és un tema que t'interessarà molt, a la campanya, a la segona campanya electoral del president Bush, la cadena CBS, liderada per Dan Rather, amb els informatius dels 60 minuts, va publicar un informe segons el qual es demostrava que el president Bush, el Bush, el polèmic Bush, havia falsejat una sèrie de documents per evitar anar a l'exèrcit, a l'estat de Texas. Aquesta informació va tindre un gran revolt perquè precisament es va publicar en campanya electoral i molts republicans varen creure que era una informació falsa encaminada a minar la credibilitat del president, que ja era president. La informació es va investigar absolutament i escrupolosament en qüestió de setmanes, perquè era molt complicat el cas. Es va demostrar que era falsa i la carrera de Dan Rather, el gran periodista de la televisió americana, va donar punt i final després de quasi 40 anys d'estar en primera línia. La informació, si un periodista creu que és certa, s'ha de donar. Ara, el periodista té una responsabilitat. La informació ha de ser certa.
Igual, igual, Albert, que el president de la Generalitat, que ha dit que no té contra Suïssa. Per tant, si menteix, com normalment passa a tots els estats democràtics, és a dir...
Té responsabilitat per dir inclús el que ha dit.
Sí. Efectivament,
sí, efectivament. Però ho ha dit, i suposo que el president, quan ha dit això, és una informació que realment és important.
Bueno,
que el president digui
Albert,
que no
té. Albert,
Jordi, podem continuar parlant després, que tinc aquí la
senyora.
Moltes gràcies. I ara li farem preguntes també sobre el tema, perquè no sé si li dona credibilitat a aquestes acusacions.
Jo, senyor Basté, no les conec i la veritat és que
el
que coneixem...
No?
Sí, no, dic que no conec la veracitat. He llegit, evidentment, com tota Catalunya ho ha llegit. Jo el que crec és que el senyor Mas i el senyor Pujol han fet el que tenien que fer, han denunciat i s'han querellat, tenen el dret de la seva defensa i, per tant, la seva presumpció d'innocència com tothom, i el que crec és que s'ha d'investigar fins al final. I, per tant, aquesta qüestió, jo aquí sempre tindran el nostre suport. El que ja no hi estic d'acord és que el senyor Mas ens utilitzi els catalans i les catalanes per voler dir que es va contra ell com a president de la Generalitat. Hi han hagut casos de corrupció que han afectat altres persones, fins i tot el meu partit, i ningú ha utilitzat arguments com aquest. La gent s'ha defensat. Jo estic totalment d'acord amb el que vostès diuen. Jo crec que inclús hauríem de modificar la llei perquè en els casos en els que s'estiguessin, es produessin filtracions d'aquestes característiques, que hem vist en casos i en sumaris com s'han produït filtracions diàries durant molt de temps, i fins i tot ha afectat el meu partit durant molt de temps, que això estigui penalitzat d'una manera molt més severa, perquè això afecta a l'honor, afecta a l'imatge de qualsevol persona i produeix una indefensió permanent que no s'arregla fins al cap de molt de temps.
Senyora...
Un moment. Maria Dolors de Cospedal va dir los territorios no tienen cuentas corrientes en Suiza. Això no es trinxa la presumpció d'innocència?
No, perquè el que referia Maria Dolors de Cospedal és que el senyor Mas va dir que s'anava contra el president de la Generalitat. I Maria Dolors de Cospedal va dir, escolti'm, no, se'n va i hi ha un presumpte informe que parla del senyor Mas, del senyor Pujol, però com a persones físiques, no del president de la Generalitat que tingui una compte com a president de la Generalitat. És a dir, el govern de la Generalitat no té una compte. Bueno, però encara no ho havia negat. Com no va dir la senyora Cospedal, era el dia següent immediatament, el senyor Mas no ho havia negat, i jo crec al senyor Mas. I, a més, és el que vostè diu. Escolti'm, si després el senyor Mas es demostra que ha mentit, haurà d'assumir una responsabilitat política i penal, evidentment. Però el que sí és evident és que les comptes les tenen les persones. Llavors, deixem els territoris, deixem a Catalunya pel mig i que tothom respongui de lo seu i que, a més, tingui per davant la seva presumpció d'innocència, faltaria més.
Vostè va dir que tapava la corrupció amb la senyera.
Clar, és que el que no podia era dir que això es volia anar contra Catalunya i contra el seu projecte sobiranista. Escolti, una cosa són les idees i el seu projecte, legítim, que jo no crec que sigui el projecte dient per Catalunya. I una altra cosa és que ell pogués tenir comptes, que les pogués tenir jo, que les pogués tenir vostè. Vull dir, són coses diferents. Sí. Per tant, no barregi vostè les idees, no barregi vostè el seu projecte, no utilitzi això i defensis i critiqui el que tingui que criticar, que té tot el seu dret, però no utilitzi ni digui que es va contra el seu projecte independentista.
La política com el futbol és així. I li dic això perquè em va sorprendre molt que el diumenge, en un debat electoral tan magnífic com el que va haver-hi a TV3 d'aquest tema, els candidats en parlessin als mítings, a les entrevistes individuals, i en canvi no en parlessin al debat electoral. Per què no es va parlar d'aquest tema?
Doncs,
va parlar així tangencialment, i ho va fer Albert Rivera, del tema de la corrupció, però tangencialment. I en canvi ningú li va preguntar, escolti'm, president Mas, vostè no té compte a Suïssa?
Quan es va produir el debat, el senyor Mas ja havia contestat que no tenia comptes a Suïssa. És que tot s'està produint amb un seguit encadenat. Vostè deia, per exemple, quan va parlar la senyora Cospedal, encara no s'havia contestat. Jo mateixa vaig dir, jo no tinc cap compte en cap paradís fiscal, enlloc. Jo només la tinc comptes a Catalunya i, a més, amb molt pocs diners. Per tant, jo perfectament puc dir el que puc dir, perquè només tinc una hipoteca i no tinc res més, dissortadament. I molt honrada que estic de tenir-ho, eh? Però bueno, cadascú gestiona els seus patrimonis com els gestiona. El senyor Mas va contestar, per tant, és molt respectuós. Després de que va contestar, jo no tenia més que afegir-li en el debat, perquè jo ja li havia dit que, escolti'm, que s'expliqués, que si aquesta informació no era veraç, que denunciés, ja van dir que ho feien, per tant, ja estava dit. Han sortit altres informacions després, i altres informacions que a mi em semblen molt greus i molt rellevants, com alguna que jo vull deixar constar, senyor Basté. Que surti ahir, i és una informació que em preocupa molt, que els Mossos d'Esquadra han pogut destruir proves que puguin afectar el fill del senyor Pujol o proves que no es produeixin i que s'ocultin els jutges, aquí ja hauria d'haver actuat la Fiscalia. Perquè això és gravíssim. És a dir, si això és fals, si això és fals, s'ha de respondre per aquest diari de manera immediata i s'ha d'actuar de manera immediata, perquè els Mossos d'Esquadra i la policia està al servei de tothom. I una acusació d'aquestes característiques, jo crec que la pròpia Fiscalia ja ha d'investigar-la i ha de demostrar que això no és així, perquè aquesta informació és gravíssima. Això ha sortit en posterioritat al debat. Li asseguro que si això hagués estat abans del debat, jo mateixa li hauria demanat explicacions al president de la Generalitat, com ahir vaig fer, demanant-li al senyor Puig i al senyor Mas.
Per cert, el de la Cospedal, que diu que els territoris no tenen comptes quan entren en Suïssa, ho va dir ahir i el debat va ser abans d'ahir.
Sí, però el primer dia que ho va dir la senyora Cospedal ho va dir aquí i ho va dir dissabte. Si ho va tornar a repetir, jo el que em referia és que va fer a un acte de dones... Bueno, doncs llavors té raó vostè, si no ens enfadarem.
No, per favor, no, li dic, no, li dic, jo, no, per explicar ja la veritat. Dic,
no, i tant que sí. Però sap què succeeix? Que clar, la política catalana i el debat a Catalunya i les eleccions estan sent tantes, jo li dic el que jo vaig viure que va ser el dissabte en un acte de dones i la informació no, havia sortit el dijous o el divendres.
No li he preguntat, està esgotada o no? Després de tot, és a dir, que no se saben ja, no dic per vostè, en general, quin diu diu una cosa, quin diu diu l'altra, si ara cap aquí, ara cap allà, ara un míting, ara ve Rajoy, ara se'n va cap allà.
Jo, senyor Basté, sap què li dic, i li donaré l'exclusiva perquè no ho he dit en lloc públicament, però sí ho he dit en privat, jo crec que les campanyes haurien de durar 7 dies i hauríem de reduir-ho a la meitat. Jo crec que hauríem de reduir a la meitat les campanyes electorals. No pot ser que estiguem durant 15 dies permanentment així, fent campanya electoral, gastant recursos que són dels catalans i, a més, reiterant tot un seguit d'arguments que ja la gran majoria de catalans, encara que hi hagi, malgrat indecisos, saben els plantejaments polítics de cadascun. La veritat és que sí, haig de dir-li que estic cansada, que estic esgotada, que els dies estan sent molt llargs perquè ens posen molts actes, molts mítings i moltes entrevistes, i un ja doncs, té ganes de que arribi el 25 de novembre, que els catalans decideixin i diguin el que volen i quines seran les majories que durant el Parlament.
Aviam, preguntes. José Antic, director de La Vanguardia. Endavant.
Senyora Sánchez Camacho, molt bon dia.
Molt bon dia, Pepe.
Jo crec que amb la seva honestetat, crec sincerament. Jo fins que, si vostè diu que té una compte amb pocs diners aquí, jo crec amb això que vostè diu. No m'ho plantejo. No tinc cap mena a dubtar. Amb aquesta contundència que jo li dic a vostè, vostè creu amb l'honestetat del president de la Generalitat?
Sí, sí, jo crec que el senyor Mas ha contestat i jo tinc que creure en la seva paraula, sens dubte.
Però més enllà, més enllà de que ha de creure, se la creu?
No, jo crec que diu la veritat, perquè crec que ningú ha de mentir en una cosa tan greu com aquesta, i més una persona que té una responsabilitat de govern. Llavors, el que s'haurà d'explicar i el que s'haurà de veure és tota la investigació, si és veritat que s'han cobrat aquestes comissions o no, si és veritat que hi ha altres comptes, que s'investigui i que s'arribi fins al final. Però si el senyor Mas diu que no té cap compte, doncs jo l'haig de creure, sens dubte.
Graupera.
Sí, podrem fer més d'una pregunta?
Sí.
No, també, sí.
És per decidir.
Sí.
Una pregunta molt menor, molt menor. L'altre dia a l'entrevista a La Vanguardia, vostè va dir que a la vida privada, en el món privat, es guanyaria vostè millor la vida que en la política. I posava com a exemple que abans, quan treballava a Nova York, treballava d'assessora de dret laboral per al consolat, i de delegada de la ONU, i que guanyava 13.000 euros per fer això. Jo, més enllà de fer l'anotació, que a mi em sembla que això no és gaire el sector privat, diguéssim, m'agradaria si podria explicar aquests 13.000 euros a què corresponien l'assessoria al consolat espanyol i quin tant per cent o quina porció corresponia a la ONU. No. És per saber el, perquè, com que vostè és molt insistent amb la despesa exterior que es fa,
sí,
amb,
sí,
amb
sí,
aquest
sí.
salari em semblava bastant espectacular, tenint en compte la gent que jo conec que treballa en el món diplomàtic espanyol a Nova York.
Sí, doncs la gent que treballa al món diplomàtic a Nova York estan en un consulat i la gent que treballa a l'ambaixada estan a Washington. Jo estava a Washington i era consellera laboral de l'ambaixada espanyola. I el sou era un sou molt elevat, que després s'han reduït perquè els governs posteriors han considerat que aquests sous eren absolutament exagerats, i el complement per al que jo obtenia més sou era el complement per vivenda. Li poso l'exemple. Per exemple, un conseller laboral a Roma, en el qual hi havia vivenda que era patrimoni del Ministeri de Treball, doncs no hi havia un complement de sou per vivenda. En canvi, als Estats Units no hi havia la vivenda i et donaven un complement de sou per vivenda que arribava doncs, quasi bé a uns 4.000 dòlars o 5.000 dòlars que ho feien per complement per vivenda, i per això es tenia aquest sou. Aquests sous eren sous...
És aquesta part la que
s'ha reduït,
la del complement per vivenda?
No, si em deixa li explico. S'ha reduït tota. S'ha reduït tota, i cobraven, eren sous, quan es cobren a l'exterior, jo crec que absolutament desproporcionats, no solament en els càrrecs dels consellers, sinó en tots els càrrecs, des dels responsables de seguretat que estan a qualsevol conselleria, fins a qualsevol dels consellers, fins a cònsols o ambaixadors, i s'han reduït substancialment aquests sous, i estic parlant això des de fa quasi bé 15 anys, eh? Per tant, aquests sous ja s'han reduït i no es cobren ni molt menys.
Aviam, més preguntes. Toni Comín.
Sí, jo aniria preguntes polítiques. És que una pregunta fa, de fet, bon dia, Alicia.
Bon dia,
molts,
Toni.
Molts anys que...
Et coneixeu?
Una mica, diguem, que te'l voldria fer.
Coneixem una mica.
Però, tu, si algun dia aquest país és independent, quan dic que aquest país és Catalunya, jo no, sou conscient del PP que la meitat del mèrit serà vostre? És a dir, tu ets conscient que la sentència del Tribunal Constitucional és la fàbrica d'independentistes més eficaç que s'ha inventat en els últims anys?
Jo, Toni, la veritat és que es fan moltes afirmacions que semblen dogmàtiques i que tothom s'ha de creure. Tu acabes de dir, la sentència del Constitucional ha fet una fàbrica d'independentistes. Doncs jo no hi estic d'acord. Mira, després de que es produís...
Diguem, no, molta gent es va fer independentista
si deixes,
després d'allò. No?
Toni, si em deixes... després de la sentència del Constitucional i després de la manifestació de juliol del 2010, el Partit Popular era la cinquena força al Parlament de Catalunya. I després d'aquesta sentència en la que tothom parlava que hi hauria un increment de l'independentisme, del dret a decidir i que es faria una fàbrica d'independentistes, resulta que jo vaig obtenir quasi 200.000 vots més i vaig passar tercera força. Per tant, jo, la veu de la gent quan s'expressa i va a votar diu una altra cosa, que no és pas el que diuen molts analistes. I jo crec que aquesta és la vostra interpretació, però jo no la crec així. I jo crec una altra cosa. Crec que en aquests moments el neguit de la gent, i el neguit de la gent que té raó per a ser-ho, és a dir, que nosaltres hem de millorar el model de finançament, que hem de tenir millors infraestructures i que hem de tenir més compromís dels governs i que ens hem de posar a arreglar-ho, i crec que per primera vegada ara tenim la possibilitat, perquè el president Mariano Rajoy és molt conscient d'aquesta situació i està compromès en solucionar i reformar totalment el model de finançament, no revisar el que teníem fins ara, sinó reformar-lo i fer un compromís per les infraestructures.
Fins ara no s'ha notat,
jo crec,
això.
Bueno, però és que això s'ha de començar a parlar, Toni, això és, les coses no les fan sols. Doncs jo crec que la gent que té raons per això, si es solucionés aquesta qüestió, estic absolutament convençuda que no hi hauria una majoria de gent independentista, perquè l'independentisme ara es produeix per raons econòmiques, conjunturals, i si se solucionés el tema del finançament, i se solucionés bé, i dic que hem de fer-ho entre tots, no hi hauria aquest increment d'independentisme.
Albert Montagut.
Candidata Sánchez Camacho, bon dia.
Bon dia, senyor Montagut.
Ha reclamat amb molta raó que les campanyes tindrien que ser molt curtes, de 7 dies, diu, però realment estem en un país on les campanyes electorals duren 4 anys, com vostè molt bé sap. És així.
O sigui, I algunes s'adelanten quan no toquen. També és així.
Estem en un procés electoral permanent. La seva petició és molt difícil. Parla d'un nou model de finançament. Hi ha molta gent del PP que durant els últims 4 anys se m'ha queixat a mi de que el model de finançament no era bo. Gent del PP?
Sí.
La pregunta és doble. Primer, si durant aquests últims anys, abans d'aquestes eleccions, vostè realment ha traslladat al president de la Generalitat la injustícia que molts catalans creuen que estan patint per al model de finançament? I si, quan ara parla de que el president Rajoy té al cap un nou model de finançament, ho pot afirmar rotundament de que sí, així serà? I si així serà, és per la pressió que han vist a Catalunya? És per el que ha tingut que passar perquè el president del govern cregui que ha d'haver un nou model de finançament a Catalunya?
Sí, les dues coses. Miri, nosaltres amb les negociacions que vàrem tenir amb el senyor Mas per les dues lleis de pressupostos i van parlar moltes vegades del model de finançament. I jo li he traslladat al senyor Mas que Catalunya necessita una millora del model de finançament. Jo no sóc de les que crec en els extrems, no crec en la dita de l'Espanya ens roba, perquè Espanya aporta també molt més del que no es diu, però és veritat que Catalunya dona diners a la resta d'Espanya i que mentre nosaltres ens segueixen posant els impostos, mentre que els territoris on arriben aquests diners els baixen. Per tant, no hi ha els dos extrems, però sí hi ha un punt mig en el que hi ha un desequilibri important que hem de solucionar. I jo ho he traslladat al senyor Mas, i és més, jo ho he dit públicament, he dit que Catalunya tenia un dèficit fiscal elevat, no el que diuen molts, però elevat, i que l'havíem de compensar i que ho hem de solucionar. I li he traslladat al senyor Rajoy. I li he dit al senyor Rajoy dues coses. Que hem de reformar el model de finançament tots, perquè hi ha comunitats autònomes, Madrid, València, Balears, moltes presidides pel Partit Popular, que també volen aquesta reforma del model de finançament. Que l'estat de les autonomies ens ha funcionat 32 anys molt bé, però que l'hem de revisar i l'hem de modernitzar. I una de les coses que hem de revisar és el model de finançament, en el sentit següent. Catalunya seguirà sent solidària amb la resta de comunitats autònomes. Sempre ha sigut una terra d'acollida i terra solidària, però amb uns límits no podem estar donant diners permanentment que vagin a altres territoris i que es fixin econòmica i financerament a Catalunya, amb uns límits. Aquests diners que vagin a altres comunitats autònomes també han de ser per alguna cosa, no per pagar subvencions o no, escolti'm, perquè creixin, perquè els indicadors de creixement econòmic es produeixin com fa la Unió Europea. I en segon lloc, un acord de totes les comunitats autònomes perquè no hi hagi una pressió fiscal més elevada a les comunitats que donen, és a dir, que no ens pugin més els impostos a nosaltres, mentre les comunitats que reben els baixen. I el senyor Rajoy sap aquesta proposta del Partit Popular. I per això, quan el senyor Mas va anar a reunir-se, el senyor Rajoy li va dir: jo estic disposat a escoltar, estic disposat a parlar. Dos dies següents es va aprovar al Consell de Ministres per primera vegada la revisió del model de finançament, avaluant-lo i revisant-lo. I a la conferència de presidents, diversos presidents autonòmics, entre ells presidents del PP, van dir que ens havíem de seure tots a reformar el model de finançament. I li dic la meva proposta. Jo crec que hauríem de crear una comissió, tipus com la de Fuentes Quintana, que es va fer els pactes de Toledo, amb experts econòmics, en els que hem de veure com revisem tot el model de finançament i els seus desequilibris, i també una comissió al Senat, amb totes les forces polítiques, perquè es vagi fent aquesta reforma del model
de finançament. Descartaria el concert econòmic, ara?
Jo crec que el concert econòmic ara en aquests moments no es podria mantenir perquè no garantiria la viabilitat econòmica de tot Espanya. Són 7 milions i mig de persones, però sí crec que hi ha altres fórmules de finançament. Per això lamento que el senyor Mas no volgués negociar. El senyor Mas va anar a imposar un model, aquest. I si no era aquest, no hi havia cap altre. I jo crec que el senyor Mas, com a president de la Generalitat... Perdoni'm, Sebasté. Jo crec que el senyor Mas, com a president de la Generalitat, tenia l'obligació de buscar altres, i de fer recerca d'altres possibles mitjans de models de finançament.
Però si hi ha un territori d'Espanya que el té, per què no el pot tenir Catalunya?
Hi ha un territori d'Espanya que el té perquè el reconeix la Constitució, hi ha un territori d'Espanya que el té perquè el nombre i el milió d'habitants no és el mateix que el té Catalunya, i per tant no són situacions que un milió i mig d'habitants no és el mateix que 7 milions i mig, i per tant hem de buscar els models de finançament que ens permetin créixer a Catalunya, però que ens permetin també mantenir el projecte comú d'Espanya.
Com la campanya electoral és un diu una cosa en un moment, l'altre diu una altra, permetin, però Artur Mas ha estat avui aquest matí als matins de TV3 i parlant del Partit Popular ha dit això fa uns moments.
No serà possible. El Partit Popular en aquest moment doncs està fent dues coses que jo crec que ja no tenen retorn, ja no tenen marxa enrere, no? Una, està absolutament en contra de que el poble de Catalunya pugui decidir el seu futur, decideixi en un sentit o decideixi en un altre. Volen avortar que la gent pugui parlar amb una consulta específica. I dos, estan fent una guerra bruta total.
No va signar davant de notari, però ho ha dit aquí a TV3. Això ha quedat enregistrat.
Sí, dona.
No pacta els pressupostos amb el Partit Popular.
No els pactarem amb el Partit Popular.
Bueno, doncs el senyor Mas va anar al notari, eh? Va dir una cosa i després va fer una altra. Jo ho recordo. Jo no he anat mai al notari, ni he dit una cosa ni he dit una altra. Jo sí que sóc coherent. El senyor Mas aquesta credibilitat no la té. Però sí li dic, els que vàrem dir que no pactaríem amb Convergència i Unió vam ser nosaltres. Jo ho vaig dir a la mateixa investidura del senyor Mas. Vaig dir, si el senyor Mas té com a prioritat separar Catalunya de la resta d'Espanya, no ens trobarà el Partit Popular. Si té com a prioritat treure el país de la crisi, hi serem. Ho vaig dir en el mateix discurs i ho he complert fil per randa. Si el senyor Mas el que vol i l'objectiu que té per la pròxima legislatura és fer un referèndum mentre el país va perdent en creixement econòmic, mentre hi ha més aturats, mentre tenim més deute, mentre la resta de comunitats autònomes segueixen fent els deures econòmics, i nosaltres aquí estem parlant d'un dret a decidir per què, perquè Catalunya quedi fora de la Unió Europea, evidentment el Partit Popular estarà pels problemes reals de la gent, però no pas per això. I permeti'm una cosa.
Sisplau,
No, és que no pot dir que el Partit Popular fa una guerra bruta. Jo crec que aquesta acusació és molt greu, És molt greu i el senyor Mas també la tindrà que demostrar. Perquè si ell està en uns presumptes casos de corrupció, es tindrà que defensar i tindrà que anar a comprovar si aquests informes són veraços o no. Però culpar a un govern i un partit, és a dir, buscar aquest enemic, és molt greu, I tindrà que donar comptes.
Senyora Camacho, vostè es presenta el diumenge a les eleccions.
Sí.
L'any 2010 va treure el 12,37% i 18 escons. Digui'm què és un bon resultat i què és un mal resultat per vostè.
Doncs miri, senyor Antic, jo crec que un bon resultat per mi és aconseguir que Catalunya...
No, per vostè...
Sí. Ara li dic que a Catalunya el Partit Popular sigui una força decisiva i sigui una força forta, perquè és el partit que és el vot útil que pot frenar l'independentisme a Catalunya, a la resta d'Espanya i a Europa. Per tant, per mi un bon resultat seria mantenir els meus 18 escons i, sens dubte, poder créixer. Però el resultat més important és que no s'aconsegueixi una majoria absoluta que faci que sigui impossible després negociar, parlar, sinó que es parli d'imposicions, com està fent el senyor Mas, com li va fer al senyor Rajoy.
O sigui, tot el que no sigui de 8 escons és un mal resultat, per sota.
Home, no seria el més desitjable. Jo, evidentment, sap vostè que jo assumeixo qualsevol cosa que succeeixi, però, la veritat, jo desitjaria tornar a ratificar el mateix resultat que tinc ara. Si em perdés escons, doncs també ho assumiria.
El cap de política de RAC1 envia un missatge dient, perquè ho comentava dels Mossos, que s'actuï, acaben de confirmar que Felip Puig presenta avui mateix la querella contra el Mundo per calumnis i injúries.
Doncs em sembla molt correcte, molt adient, però igual que he dit abans, que jo crec en el que diu el senyor Mas, també s'hi menteix. El senyor Mas tindrà una responsabilitat política en la que hauria de dimitir i una responsabilitat penal, com ens succeiria en el meu cas, en el cas també que jo hagués mentit, exactament el mateix.
Comín breument i anem a l'Helena Soler, perquè és que d'aquí 4 minuts ha de començar l'escàner del Sergi Mas.
Sí, sobre el dret a decidir, però abans una cosa, Alicia, jo crec que és molt important que els polítics no neguin la realitat. Jo et dic, la sentència va ser una fàbrica d'independentistes i em contestes, jo vaig pujar, sí, però l'independentisme també, i tu saps, per tant, una cosa no treu l'altra.
No, l'independentisme també no, Esquerra Republicana va treure 10 escons, més de 20.
Però no neguis la realitat, perquè em sembla irresponsable.
No, és la meva realitat, tu fas una altra lectura.
Però una de les raons per les quals el president Mas ha explicat que s'apunta a l'independentisme és la sentència, ho ha dit ell. Per tant, imagina't si creix l'independentisme a Catalunya després de la sentència, que Convergència fa un pas decisiu, que tu mateix has estat denunciant. Per tant, objectivament, l'independentisme ha crescut a Catalunya perquè després de la sentència Convergència es fa independentista. Però és una de les raons. No volia anar aquí, només havia que reconegui la realitat tal com és. Sobre el dret de decidir, deixa'm que et posi una hipòtesi molt greument. Si la Constitució del 78 a totes les províncies espanyoles s'hagués tret una gran majoria a favor de la Constitució i les quatre províncies catalanes, que en aquell moment eren províncies, que no hi havia la comunitat autònoma, la Constitució hagués quedat derrotada, jo què sé, per un 90%, quants minuts hagués durat aquella Constitució?
Doncs mira, aquest supòsit no te'l puc contestar perquè no es va produir, però hauria...
Fem el supòsit.
No, fem el supòsit. Sí. Doncs si hagués quedat aprovada per la majoria, estaria i seria vigent.
I hagués durat? Tu creus que hagués durat realment?
Sí, però és que el cas que s'ha produït...
Contra Catalunya,
Toni,
hagués pogut funcionar?
No es van contra Catalunya. Jo crec que la realitat que tu dius no la vols reconèixer. I et contestaré el que has dit abans perquè no hi estic gens d'acord. És la teva realitat. No pots parlar per la realitat de tothom. Jo també tinc la meva i no és la mateixa que la teva. Escolta'm, la Constitució a Catalunya es va votar pel 94% dels catalans i les catalanes.
Perquè
per tant,
es va fer
tota
una Constitució que reconegués
tota
les aspiracions de Catalunya.
Tota la legitimitat. Tu dius, és una fàbrica d'independentismes i després de la sentència del Constitucional, el senyor Mas va pactar amb mi després de la sentència del Constitucional i no parlava d'independència. El senyor Mas parlava de treure a Catalunya els problemes de la crisi. No es va fer independentista després de la sentència, perquè va signar uns acords amb el Partit Popular precisament perquè les prioritats eren treure a Catalunya de la crisi. Ha estat després, quan la gestió li ha anat malament, quan ha seguit pujant l'atur, quan ha seguit pujant la deute, quan no ha obtingut capacitat per resoldre els problemes, que s'han recordat. Ha buscat la sentència, ha buscat l'estelada i llavors ha dit, escolta, aquí no tindré que donar comptes del balanç. Ahir la senyora Soraya de Santa Maria donava comptes del balanç del govern de Mariano Rajoy d'un any. El senyor Mas ha portat 2 i en aquesta campanya no estem parlant del seu balanç. Només parlem del dret a decidir què ell vol i de l'independència.
Helena Soler, bon dia.
Bon dia. Sí, els que seguim aquesta campanya hem vist que vostè ha fet pocs mítings. Ha fet mítings només quan ha vingut Rajoy i ahir a Badalona, que podríem dir que era el primer míting de veritat que vèiem. També ens ha sorprès que, així com altres campanyes, vostè sempre anava a mercats, anava a llocs amb molta gent. Aquesta vegada fem actes més tancats, amb cooperatives, amb centres de discapacitats. Jo volia saber si això és buscat i si tenien por de que hi hagués, tal com està la situació política al país, una contestació, no?, de que es trobessin, per exemple, com a Tarragona, que hi va haver un petit grup de persones que va entrar i va fer crits. Sí, per això fan actes més tancats.
No, en absolut. És més, vostè diu que no hi ha mítings. Escolti, jo he fet mítings, ara faré el mateix a Mataró, em van fer mítings a Girona, hem fet mítings a Barcelona, a diferents municipis, van fer l'Hospitalet, és a dir, hem fet a diferents llocs. Per tant, els mítings es fan, tant els tingui jo com a candidata o hi hagi acompanyada d'alguns altres. Nosaltres hem preferit fer sectorials, també farem mercats que encara en queden i també estarem amb la gent, i li dic al contrari del que vostè està dient. Jo el que estic notant en aquesta campanya és moltíssima gent de la Catalunya silenciosa que no vol la independència, que se sent catalana i espanyola i que m'està donant molt suport cada vegada que em veuen pel carrer. Vostè sap, a més, quan em coneix, que jo no tinc problemes a que ens puguin escridassar, que ens puguin cridar. Quan els hi ha succeït en alguns de Convergència i Unió, s'estranyaven i diuen, escolti, com pot ser que ens critiquin? La gent té tot el dret, els polítics, a criticar-nos. Com que el Partit Popular ja tenim molta mili amb això i tenim molta experiència, li puc dir que no em preocupa en absolut, però s'està produint just el contrari. Hi ha molta gent que està expressant i que m'està dient, escolti, aturi vostè aquesta escalada independentista perquè no volem que ens separin de ningú i perquè volem conviure i el que volem és que solucionin els problemes.
Són 2:45 de veu, d'aquí a 10 minuts ha de marxar la candidata del Partit Popular. Abans de marxar, com sempre fem, des de ja in illo tempore, a les èpoques ja que el Xavi Bosch feia aquest programa, que és qui es va inventar aquest sistema, la candidata Alicia Sánchez Camacho, com tots els candidats a la presidència de la Generalitat, farà la seva porra a les eleccions. No mirarem, la tancarem dins del sobre i el dilluns al matí obrirem per veure quin candidat s'ha costat o ha clavat el resultat electoral d'aquestes eleccions imprevisibles. A hores d'ara, crec que són les eleccions més imprevisibles per tots els moviments que s'estan produint en aquests últims dies i que a hores d'ara les enquestes crec que cada dia que es fan van quedant més, més antiquades respecte al dia anterior.
Totalment d'acord. Jo crec que són de les eleccions més obertes i que el resultat real es produirà el 25 i no sé si coincidiran o no amb les enquestes.
Sí. Sergi Mas, bon dia.
Bon dia, Jordi. Bon dia, candidata. Alicia o Alicia?
Alicia. El malgrat que sempre em diuen Alicia. Deu, no sé per què.
Jo tampoc.
Li vaig demanar fins i tot al president Rigol, quan estava al Parlament, que em digués Alicia. El meu nom s'escriu amb esdrújula, tot trencat, i em dic Alicia. Però no sé per què tothom em vol dir Alicia.
Ho t'ha registrat el DNI?
Sí.
Com ha vingut? Bici, metro, taxi, skateboard?
Amb el cotxe del partit.
Amb el cotxe del partit.
No, he vingut caminant, perdoni.
Des d'on?
El cotxe, des de la Seu.
Ah, estic al costat.
Estic aquí al costat.
Estat civil?
Divorciada.
Fills?
Un.
És família del Camacho, entrenador?
No.
Res
a veure? Jo sóc Sánchez Camacho, és un cognom compost.
Ah, hi ha un segon cognom, per tant?
Sí, em dic Pérez.
Sánchez Camacho Pérez.
Ah, exacte.
Hi ha algun cognom que no acabi en Z?
No, Camacho, acaba no.
Correcte.
Perquè hi ha algun problema que acabi en Z?
No, jo em dic Mas Abad, amb D de Dinamarca.
Per això.
Porto ulleres?
No.
Ni de lluny ni de prop, eh?
No, ni de lluny ni de prop.
Va descalça per casa?
No, mai, amb mitjons. Me refredo de seguida. És veritat. En canvi, el meu fill va descalç sempre.
Ha estat alguna vegada presidenta de l'Escala?
No, no he estat mai.
Li agradaria?
Jo crec que ja porto ja prou presidències, eh?
Quan pren un cafè o una infusió, allarga el dit petit?
No, quan prenc un cafè necessito un got d'aigua al costat, perquè després de tants anys d'oposició i de prendre tants cafès, o tinc un got d'aigua o és impossible prendre'm el cafè.
És Nespresso, és Dolce Gusto, és Oro Lei de tota la vida?
És un espresso senzillet de casa, el més aviat i més ràpid que es pugui fer.
Bé, Nespresso senzillet és un espresso, no,
no
hi ha senzillet.
Un espresso rapidet, un d'aquests condensats.
Ah, ristretto.
Un ristretto.
Ah, ristretto, correcte.
Ah,
quan obres la mantega, quan obre la mantega, aprofita la que està enganxada al paper d'alumini?
Sí, i també dels iogurts, també ho faig.
Es veu el suc?
Els iogurts, quan estan, també ho faig.
Es veu el suc? El suc del iogurt, sempre hi ha una mica de suc.
No, el suc el llenço.
Ah, sí?
Sí.
Llepa la tapa?
No, això no. Ho faig amb la cullera.
iPads gratuïts pels parlamentaris del Parlament espanyol, teletacs gratuïts pels parlamentaris del Parlament de Catalunya, això què és?
Doncs això són mesures que ens posen per poder treballar, però que crec que també hem de començar a restringir. El que no pot ser que cadascú que vagi perdent els iPads es vagin reposant, com ha passat al Congrés i altres llocs, i ho fem amb la despesa i amb els impostos de la gent.
Tens Thermomix?
Sí, tinc Thermomix.
La fa servir?
Molt poquet.
Estàs enganxat al Twitter?
No.
Quin dia és avui?
Avui 20 de novembre, fa un any de les eleccions que van fer president a Mariano Rajoy.
I fa un any, efectivament, i fa 37, que va petar allò. Recordes com ho vas viure, la mort de Franco, a l'escola?
Sí, ho recordo. Jo era petita, anava amb els croissants cap al col·le, i vaig arribar allà i em van dir que s'havia mort un senyor i que teníem festa, i em vaig posar molt contenta i vaig tornar cap a casa. I vaig tenir 3 dies de festa.
Més eleccions. Mes de maig de 1978.
Sí.
Eleccions a la presidència del Barça disputen Núñez, Ariño i Casaus. 5 dies abans de les eleccions, Nicolau Casaus, que el cel sigui, diu: si me alío con alguien, se podrá decir con razón que soy un cerdo. A l'endemà de les eleccions, Casaus es va aliar amb Núñez. Podria repetir aquesta frase dient: si me alío con alguien a partir del dia 21, queda lleig dir soy ser una cerda, però
queda una Casaus mica,
ho va dir.
Sí.
Però bueno, si me alío con alguien, pot acabar aquesta frase o no ho farà?
No, no creo que me vaya a liar y que em vaig que me lia amb ningú a partir del 26 de novembre, no.
Tinc uns amics que viuen a Amberes, i venen aquest cap de setmana a Barcelona, volen descansar perquè estan esperant un nen. Què els recomano? Que vagin al Majestic o que vagin al World Trade Center on feu la festa?
Jo els recomano que facin un passeig per Passeig de Gràcia i per Barcelona, pel Mare Magnum, que és meravellós, i que gaudeixin d'aquesta ciutat meravellosa i universal, que no vagin a cap d'aquests llocs.
Qui és Carmen Lomana?
Pues una senyora que surt a la televisió i parla de moltes coses.
Qui és el nou president de l'Espanyol?
El nou president de l'Espanyol, no ho sé.
A banda del 21...
El Sánchez Llibre, no crec que l'hagin tret.
No.
Recordo.
És des d'ahir a la nit, és Bancollet.
Ah, des d'ahir a la nit.
A banda del 21% de l'IVA, l'última vegada que t'han atracat?
Doncs l'última vegada que em van atracar va ser farà uns 10 anys.
A Punta de Navalla?
Sí, a Punta de Navalla, sí. I a més em van atracar i em volien treure un anell que portava, que jo crec que des de llavors no he tornat a portar mai més. No sortia del dit i vaig pensar que li tremolava la mà perquè deuria anar drogat. Li tremolava la mà i vaig pensar a veure si encara em quedaré sense dit. I jo crec que des de llavors porto, quasi mai porto anells.
Ara surt de la ràdio i es troba Millet a l'ascensor, que diu... aquests 10 segons que triga de baixar del pis 15 al 0.
Només li diria hola i res més.
No li diria campeón, com tu vas fer perquè el sogre pagués el casament?
No, li diria complès amb la justícia.
Qui és Sandro Rey?
Digue'm.
Qui és Sandro Rey?
Un escriptor?
Ja li agradaria. Va pel carrer, aixafa una merda, amb perdó, i què diu? Batua l'olla o una altra expressió?
No, dic que això dona sort.
Això dona sort?
Sí, això em van dir.
Avui té l'acte central de campanya a Barcelona, sí, amb Mariano Rajoy. Li posa que sigui a les Arenes? Al centre comercial de les Arenes?
Em posa més que sigui a Plaça Espanya.
Titular. Ha vist Gandia Shore?
Perdoni?
Ha vist Gandia Shore?
No.
Li acollona passar per un quiròfan?
No. De fet, hi he passat molt per tenir el meu fill i després agafava i em prenia un cafè i me n'anava al Congrés a treballar. I, a més, anava sola, fixi's.
Els tractaments polítics com a honorable, eminència, il·lustríssim, no són d'allà del segle XIX.
Són molt antics. Fixi que jo tinc el tractament d'excel·lentíssima i quan m'ho diuen sempre miro cap enrere. I deu ser un altre.
Està a Instagram?
No.
Quin famós li agradaria que li donés suport al PP? Diu, ostres, aquest podia sumar i no surt de l'armari.
Gerard Piqué, per exemple.
Pensa que és pepero?
M'agradaria, no ho sé el que és, però m'agradaria. Vostè m'ha preguntat el que jo penso.
Sí,
jo
sí,
no en tinc cap referència.
Ha vist el disseny de la samarreta de la selecció catalana?
He vist.
Fet per Custo Dalmau?
Sí.
Li agrada?
Sí. El Custo m'agrada molt.
Acabi la frase. Alguna vegada que he vist el programa Polònia m'han entrat ganes de...
Sempre que veig el programa Polònia m'ho passo molt bé. I, de fet, el meu fill menjava molt veient el programa Polònia. I a vostè l'admirava. Per tant, m'encanta.
Aviam que acaba això. Quan truquen al mòbil i veig un número... Quan truquen al mòbil i veig un número ocult... Acabi la frase.
No l'agafo.
La jornada de reflexió... Sí, si hi ha una necessitat imperiosa de veure aigua...
Sí, a més ens ofegarà la candidata i aquí serà un desastre, això, eh?
De seguida ve la Noemí del Corte Inglés, no, Jordi? Sí, ara està a punt d'estar. Ara a punt, molt bé.
Si em fa riure, no podré tornar a
veure. Jo no faig riure, jo faig preguntes, que és el meu ofici. Per això tinc uns 48 anys. Veig que està tossint una mica la candidata. Hauria de preguntar ara si fuma.
No fumo. Estic malalta i porto una campanya malalta, però no fumo. Mai he fumat, eh?
L'última vegada que ha llegit el Cuore, quan va ser?
Pues crec que no el llegeixo.
No?
A l'Ola sí, per exemple, que el llegeixo de tant en quant, si va per casa.
Té el mòbil personal de Rajoy?
Sí, clar.
L'última vegada que li ha sonat?
Aquest dematí.
Ha trucat Mariano aquest matí?
Però no truca, ens posem missatges.
WhatsApp
ho fem per SMS.
SMS. Gastant diners,
Aquí hi ha una fuita de diners. El paga el partit, el meu mòbil,
Sí, sí, sí.
No el paga ni el Parlament, el meu partit.
I qui paga el partit? Els bancs?
No, una part, altres paguem.
Correcte.
Jo sóc de les que crec que els partits polítics ens hauríem de finançar amb les nostres pròpies quotes.
Pues parli en Convergència amb PSC, que tots tres han denegat la presència del senyor Fainé a una comissió. Acabo. Ja sé que és complicat, Alicia, crear un clima en aquest estudi. La primera cosa, la primera idea que té, que li ve al cap quan rep un nom propi, per exemple, no sé, Lenin, ostres. La primera cosa. Molt bé. Mònica Terribas, una paraula. Sense passar pels cervells...
Una dona lluitadora.
Lluitadora, correcte. Xavier Sardà.
Xavier Sardà, un gran comunicador.
Salvador Sostres.
L'enfant terrible.
Justin Bieber.
Un cantant.
El conseller Puig.
Ostres. Sense paraules.
Amb l'ostre se'n vale. La primera cosa que ve al cap. Va estar aquí a aquests estudis. Joan Herrera.
Joan Herrera. Em porto ben vell.
Franco.
Un dictador.
Josep Antoni Duran i Lleida.
El no home d'estat.
Parèntesi. Li agradaria ser ministre?
A qui, a ell?
A vostè.
No hi tinc cap interès.
No té interès i no li agradaria?
No.
Però si el truquen?
No truquen. Jo tinc els meus compromisos aquí.
Correcte. Martínez Pujalti.
Un company de partit.
Josep Maria Sala, PSC.
Un socialista dels antics.
Carme Chacón.
Carme Chacón... Doncs en alguns moments una amiga.
Parèntesi, l'acabaria fitxant pel partit?
Jo amb ella sí.
Perdó?
Jo amb ella està més pròxima a nosaltres que del senyor Navarro, sí.
Mm-hmm. Urdangarín.
Un senyor amb problemes i que ha creat problemes.
Miliki.
Miliki. Un home que forma part de la nostra infància.
José Bono.
Jo no sé si és un jubilat, però ha estat un polític transgressor.
Felipe González.
Un gran polític que va saber fer acords d'estat. Encara que jo no comparteixi les seves idees.
Xavier Robert de Ventós.
Treballador.
Jordi Basté, és l'últim sempre.
Jordi Basté, un extraordinari comunicador.
Apa.
Extraordinari.
Molt bé. Aviam, això com els agrada? Quan està... I llavors, setmana els debats... Demà hi ha el debat de 8TV, amb la qual cosa demà espero que parlin del tema de... O no, ja ho veurem, perquè esclar, això ho han de decidir vostès, però aquestes coses de parlar... Estaria molt bé que aquestes coses parlessin. Quan es parla de corrupció, com no va passar diumenge, ja l'he dit abans, que crec que aquestes coses s'han de dir...
Jo no tingui cap mena de dubte que si hi ha coses i ens treuen, en parlarem. I sap que el que he dit li dic en privat i en públic.
Demà, a partir de 9:45 de la nit, recordeu, a 8TV, el debat entre Artur Mas, Pere Navarro i Alicia Sánchez Camacho. Demà, a 8TV. Així que el mirarem i l'escoltarem aquí a RAC1. Moltes gràcies, Alicia Sánchez Camacho. Com sempre, faci la porra de cada elecció.